Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies. A més, feu un tas de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Cinc minuts per sobre de les 9 del matí, comencem el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui ens visiten des de Mossos d'Esquadra del Prat. Saludem l'Agustí Granell, que és sergent responsable de l'oficina de denúncies. Què tal? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I també l'agent Maribel Arco, de l'oficina de relacions amb la comunitat del Prat.
Hola,
benvinguda,
bon
com
dia,
estàs?
Molt bé.
L'últim cop vam fer un repàs una mica de mites, de llegendes urbanes també que tenim al voltant dels cossos de seguretat. i ens vam quedar curts de temps perquè hi havia molta cosa a preguntar i cada cop que parlem d'una cosa encara surten i sorgeixen més dubtes, no? Repasquem una mica aquell tema dels mites i llegendes, perquè suposo que és una cosa que també en els vostres entorns us ho pregunten, no? Familiars, amics... Aquests temes surten, no? I per tant, també esteu connectats una mica amb aquest pensament de la ciutadania en general. Des d'on us recuperem, això, Maribel?
Bueno, pues, per exemple, una pregunta que sempre surt, no? Als dinars i sopars familiars o d'amics. Els policies poden entrar a casa teva sense una ordre judicial? El domicili és un espai protegit per la Constitució, i un agent no pot entrar sense una autorització policial, però hi ha situacions en què sí es pot entrar. Vale? Una, i és la més habitual, seria quan anem a un incident del 112, per exemple, a trucar a un veí que hi ha una baralla dins d'un domicili i nosaltres bueno, intentem averiguar què és el que ha passat allà. I la persona ens deixa entrar al domicili. Nosaltres demanem permís per averiguar i per esbrinar el que ha passat i que tot estigui bé, i aquella persona diu, sí, podeu entrar, el treu al domicili i feu les comprovacions. Aquí podem entrar perquè la persona ens està donant el consentiment. Després hi hauria un cas amb una flagrància delictiva, o sigui que nosaltres escoltem o veiem per una finestra, pues, que hi ha una agressió o que hi ha una persona que s'està fent mal o està trencant coses. Aquí també podem entrar.
Podeu entrar.
Vale. I un altre seria un risc greu per persones o béns, per exemple, no sé, una inundació, un incendi. En aquests tres supòsits podríem entrar.
Per exemple, el supòsit d'una baralla, que és una de les coses, jo crec, més freqüents. Si som un veí, a vegades no truquem perquè no sabem fins a quin grau hauríem de comunicar-ho a les forces de seguretat.
Normal, clar.
I què hem de fer? Perquè pues a vegades sents les baralles dels veïns, sents coses que dius, ostres, jo no sé, o alguns cops, però dius, clar, no sé si trucar,
perquè són veïns, després igual tinc un problema amb ells... No sé, nosaltres el que hem de dir és que s'ha de trucar. Clar, s'ha de trucar. No, no pots pensar que està passant alguna cosa o que algú pot prendre mal i no fer alguna cosa. S'ha de trucar. Es pot trucar al 112 i dir, oye, jo no vull ser anònim, no vull dir el meu nom, però està passant això, almenys, com a mínim, això.
Pensa també que nosaltres, o sigui, nosaltres intentem treballar sempre en sentit comú. Aleshores, si hi ha una baralla entre veïns, aleshores, i poden ser uns veïns problemàtics i agressius, aleshores nosaltres, qui ha trucat? I nosaltres dic, aviam, vostè s'ha embarallat, evidentment, ens han avisat, no sé quantos, però no li hem de per què dir, ni li direm qui ha trucat, si ha trucat un veí o 40 veïns.
Clar, perfecte.
És una miqueta utilitzar sentit comú, en cap moment li direm, però sí que és veritat el que diu la Maribel, o sigui, necessitem la gent que ens ajudi. La gent que ens ajudi, i aleshores i tots ens hem d'ajudar, no només la policia, tots ens hem d'ajudar. Aleshores, si hi ha una baralla, pot ser algú greu, no volem que sigui algú greu, però si és algú greu, clar, evidentment tu també voldries que algun veí truqués per demanar ajuda si tu no vols demanar ajuda, i aleshores tots ens hem d'ajudar, i aleshores s'ha de trucar sí o sí.
Davant el dubte, s'ha de trucar i a partir d'aquí ja aneu a fer les comprovacions que sigui. Per exemple, quan us donen permís per entrar a una casa que hi ha hagut una baralla, què és el que es mira? Quines coses us hi fixeu?
Clar, el primer és veure quantes persones hi ha a la casa, fer comprovacions per veure si totes les persones estan bé.
Clar.
Després hi ha indicis que nosaltres ens diuen si hi ha hagut una baralla, no? Si està tot desendreçat, si hi ha mobles trencats, això dona sentit, no?, a el que està passant. Intentem entrevistar-nos amb les persones que estan al pis, per separat, no?, per veure si...
Clar. Sempre, el primer que fem també és... Bueno, el primer, si es pot, evidentment, sempre és separar les parts.
Exacte.
I aleshores intentem tranquil·litzar, separem les parts amb habitacions diferents, perquè si no, amb 2 metres de distància, que l'altre està amb l'orella escoltant el que està dient l'altre, i aleshores... No, és veritat, no sé quantos, perquè no es discuteixin entre ells, intentem separar les parts.
Exacte. Clar, perquè és un moment encara de
tensió
alta.
És un moment calent, sí.
És una de les accions que feu més habituals?
Sí.
Això d'assistir, no?, a...
Sí, realment, sempre ho diem, la nostra feina és molt assistencial, no?, quan entren els joves a Mossos, no?, les noves promocions pensen que estaran tot el dia detenint o desarticulant cèl·lules jihadistes, no? I la nostra feina és molt de mediació, molt d'intentar, pues això, baralles entre veïns o baralles dintre d'un domicili, moltes vegades és mediar perquè la cosa no vagi a més.
Clar. Sí. Anem amb més actuacions habituals, que són potser les detencions a carrer. A partir d'aquí ara estem veient els dispositius mòbils que s'han convertit en una eina per tothom. I no sé, es pot gravar una intervenció, una actuació policial?
Clar, això és una pregunta que també sempre es fa molt la gent. La resposta és que sí, es pot gravar una actuació policial, però s'ha de matisar molt bé. Vale? Es pot gravar i, sobretot, el que no es pot fer és fer difusió d'aquelles imatges. Difundir aquelles imatges, difundir vol dir penjar les xarxes socials, sí, i difundir també és ensenyar aquestes gravacions a un grup, a una persona. El tema de les gravacions s'ha d'anar molt de compte, perquè normalment quan la policia està dins d'una actuació policial, pues podria haver-hi situacions de tensió, situacions perilloses, i moltes vegades posar-se a gravar enmig d'una actuació policial pues pot comportar riscos per la persona que està gravant, per nosaltres o per les persones que en aquell moment estem assistint.
És que en el carrer es pot gravar.
Clar.
Es pot gravar en el carrer. Perdona. I aleshores s'ha de preservar, clar, si no, és una actuació normal, jo què sé, una patrulla que està caminant pel carrer, es pot gravar. El que s'ha de preservar és la intimitat, o sigui, clar, si jo estic detenint amb una persona i li estic posant les manilles, aleshores, clar, o sigui, no és la nostra actuació i les nostres cares, és més la intimitat. I, clar, si tu graves una persona que l'estan detenint i ho penges a les xarxes, aleshores estàs vulnerant la seva intimitat. I aleshores és preservar això. I aleshores nosaltres, si algú grava, en aquests casos, sempre exigirem que s'identifiqui. I s'haurà d'identificar. Sempre. Sempre. Perquè, clar, el que no podem permetre és que després facis un mal ús en les xarxes socials, el que deia la Maribel, faci un mal ús en les xarxes socials i nosaltres no sapiguem qui ho ha fet. Aleshores, clar, primer t'identifiquem i després t'aconsellem que vigili el que facis amb la gravació.
Clar, la gent es posa molt a la defensiva, no? Quan identifiquem a la persona, però sí, és el que diu.
Sí, sí.
El que diu
clar, es pot fer servir com una prova, no? En cas d'una violència policial desproporcionada, i per tant tu pots curar-te en salut i gravar una actuació, però no es pot fer un mal ús d'aquestes imatges. No sé si també com a Mossos a vegades veiem, doncs ara que estem seguint el judici de les mascaretes a Madrid, veiem imatges on estan els policies, a vegades pixelats en algunes teles i a vegades sense pixelar. Clar, la intimitat aquí dels cossos policials, també és veritat que ara potser és un altre moment, no? Que venim de tot un moment on la banda terrorista ETA tenia un focus posat en els cossos policials i sí que hi havia com molta cura, no? En veure quines imatges es publicaven d'agents de seguretat. Ara s'han de pixelar les fotos de Mossos?
Jo crec que tenim dret a la intimitat, no? També som persones, no? Tenim una feina, però, no sé, també sortir als mitjans de comunicació quan després hem de fer la nostra feina cada dia, pues no és el més...
Dificulta.
Clar.
No ens agrada.
Clar.
No ens enganyem, no ens agrada ningú.
Suposo que us hi heu fixat, no? En aquestes imatges que dic, mira, la veig a Televisió Espanyola, estan pixelats, la veig a La Sexta, no estan pixelats aquests agents.
Sí,
i clar,
sí.
Dius, ostres, no sé, sí que teniu portaveus també de cada cos policial, que sí que són les persones que donen més la cara, no? Normalment.
Sí, sí.
Aquí també a vegades tenim entrevistes on sí que posem fotografies dels responsables, tant de Mossos com de policia, però l'habitual és tampoc no anar publicant constantment les vostres fotografies, però sí que és veritat que és aquesta línia, no? Que ara amb les xarxes dificulta les fronteres.
Bueno, de fet, jo recordo, m'ha vingut a la ment quan fem el curs bàsic de policia, que jo fa molts anys també, i tu encara més, Agustí, que una de les coses que sempre diuen és salvaguardar, no? La teva intimitat, la teva fotografia,
sí,
comptar amb les xarxes socials, no?
Clar.
No es posar-te amb uniforme i, clar, després no quadra molt amb el que estem dient, no? Que sorties les mitjans de comunicació.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, és que és això, perquè, clar, o sigui, els veïns, la gent del barri, que no saben que ets policia, tampoc no és una cosa que t'hagis d'amagar, però, bueno,
saps
què
vull dir?
Sí, és una certa intimitat, perquè també no és ni res ni bon ni dolent, però, bueno, és una, com si diguéssim, clar, tens com una no sé, no sé com t'ho diria, tens com una petita...
Una reserva, no?
Sí, una reserva, sí. Sí.
Després hem vist la part contrària, on alguns agents ho feien servir com per atraure gent a les apps de lligoteig, sí, al Tinder, es posaven el perfil amb l'uniforme, amb tot això que també hem vist que s'ha perseguit des de Mossos, no?
Però és que això no pot ser, clar, és que ni, igual ni tanto ni...
Clar, hi ha aquesta cosa de per una part pixelar i per l'altra no fer ostentació per certes coses, no?
És que hi ha gent, la gent de 20 anys, pues bueno, té interioritzat molt el tema de les xarxes socials,
sí,
no sé.
Sí,
però igual que, no sé, que no sé, que un carpintero no sortirà exposant la seva feina, no? O la pescadera, pues igual el mosso o la policia pues tampoc no vol, no? També aquí depèn de la persona.
El tema de la imatge és un tema interessant.
Sí,
ara al moment on estem. Anem amb més temes. Es bonifica als agents que multen més. Es cobra un plus per més multes.
Aquí és muy rotundo, no? Rotundamente.
No, mai. En absolut. En absolut.
Això també us ho hauran dit moltes vegades, no?
Potser sí, però no, en absolut, mai. Mai.
No.
O sigui,
cap policia, no? Aquí a Catalunya, bueno, a Catalunya, dic, a Espanya, no sé, en altres països, no sé si es fa això, però...
No, però són mites d'aquests que no, o sigui, vull dir, és que...
No es mesura,
realment és absurd, o sigui... A veure, si tots pensem una miqueta sincerament que estem en una democràcia neta, vale, aleshores, perquè ja entraríem en política, però clar, és que un policia, o sigui, no pot fer cap mal ús, o sigui, no pot discriminar per cap motiu. I aleshores aquí entraria, seria inclús vulnerant la Constitució. O sigui, jo, per exemple, si et denuncio i perquè cobro més, o sigui, és que seria vulnerar la Constitució, que és... O sigui, nosaltres no podem discriminar per cap motiu, i menys per la nostra butxaca. No, o sigui, és una cosa... que seria, bueno, és que de fet jo ara no ho sé, però jo crec que seria il·legal.
Totalment.
Bueno, crec no, és que seria il·legal, sí. Mm.
Clar, és veritat que quan viatgem a l'altra punta del món, sí que ens adonem, no, de com és de diferent que t'aturin en un control a les forces policials aquí, que estiguis a un altre país on saps que fer un pagament, parlant de certes coses...
Corrupció policial, no?
Sí. I aquí, quan fas la comparativa, realment te n'adones, que aquí és molt diferent i que no se't passaria pel cap doncs que en un control et demanin diners, et demanin un bitllet.
Jo crec que algun company li han ofert, no? Diners per...
Sí, això és un altre, no? Si us ofereixen suborns.
Bueno, a mi no m'ha passat, A mi no m'ha passat mai, però jo, algun company m'ho ha explicat,
Sí,
gent estrangera, no? Sobretot.
Sí, però molt, jo sé, quatre anècdotes, quatre, i porto 30 anys, I quatre, de veritat, I no, vull dir, és això. Jo tinc família a Mèxic.
Sí.
I parlant en pessetes, bueno, 5.000 pessetes són uns 30 euros, vale? Que, bueno, estem parlant de fa temps, no sé, 30 anys. Que el va parar la Guàrdia Civil, que no eren ni els Mossos, el va parar per la Costa Brava, i el carnet de conduir a posar 5.000 pessetes, que eren els 30 euros.
Bueno,
i el Guàrdia Civil li diu... ¿Qué hace usted con esto? I ell a sobre, quan ho comentava aquí, diu, quina merda, que malament que funciona aquest país. Perquè, clar, jo poso allà el suborn, no?
I endavant,
i no m'emprenyen. Sí. I no, o sigui, és un concepte que inclús la mateixa gent del país, bueno, s'hauria...
Sí, i això encara a hores d'ara en molts països continua funcionant també.
Sí, i tant.
Anem amb les incautacions. Què és el que passa amb droga incautada, falsificacions, per exemple, de bosses, de samarretes, de tot això?
Això l'Agustí...
Cap a on va? I, clar, com es controla que el que s'ha incautat sigui el que finalment es destrueix, o com és aquest circuit?
Això genera molta curiositat, no? Això també.
Nosaltres tenim un programa informàtic on posem totes les coses com a marques, li diem marques.
Vale? Per exemple, un registre.
Sí, és com si diguéssim, agafa un número, quan tu crees una marca, una persona, un cotxe, un objecte, un telèfon, quan crees una marca, informàticament et dona un número únic, un número de sèrie únic. Aleshores, nosaltres fem un passatge, tenim una bàscula de precisió, fem un passatge de la droga, per exemple, per droga que tens en el carrer o que estàs fumant en un parc, i se't denuncia, ¿vale? Lo típic, estàs amb un porro.
Sí.
Fem un passatge de la droga que s'incauta a la persona, i li fem una denúncia, i aquesta droga fem un passatge. Aleshores, amb aquest passatge, amb mil·ligrams, bueno, no sé fins a on, però és una bàscula de molta precisió, vale? Amb aquest passatge fem la marca de la droga, haxís, tants mil·ligrams i el seu número de sèrie. I aleshores entra informàticament en un dipòsit policial, que quan tramatem la denúncia a la regió perquè la policia científica faci l'estudi i la puresa de la droga, perquè si no es droga no hi ha denúncia, aleshores aquest dipòsit policial el passem a la policia científica, que el recupera informàticament. O sigui, aquesta droga, tota la droga està controladíssima, tot, i tots els objectes, i entren en, com aquestes marques informàtiques. Aleshores tot això està controlat, arriben al dipòsit policial i aleshores es fa la sanció, no sé quantos, i després, quan ja està sancionat, quan, si és salut pública, que és una detenció, tot això, quan passa el temps, perquè clar, la droga perd la, bueno, les propietats, uh-huh. I a més tampoc no en faríem res amb aquesta, aleshores nosaltres ja agafem tot això, informem el jutjat i ho enviem a destruir.
Com es destrueix, això?
Doncs hi ha una...
Les plantes, no?
Sí, una incineradora. Ara, per exemple, nosaltres ho enviem a Sant Adrià. Mm. Ho enviem a Sant Adrià. Hi ha una incineradora que... Jo no ho sé, la regió de Barcelona, on anem cap allà, però a Tarragona no se'n va bé, no, o a Girona, saps?
O sigui, des d'un usuari que està a la via pública i porta... per fer-se tres sí. porros de haxís fins a una aquestes incautacions, totes es controlen i es fa el sí. passatge i se'n va a dipòsit, i cadascuna té el seu número de registre.
Sí.
Ostres, no pensava que potser els de la via pública i aquestes quantitats sí. tan petites són es feia el control.
Diguem que són diferents vies. El que és salut pública, és, em refereixo, és delicte, sí, delicte, sí. d'atenció de la salut pública.
I les, aquí seria una organització, no?, que està venent i fabricant fins i tot
exacte.
Aquesta droga.
O sigui, tot porta la mateixa via, com si diguéssim, tot té el seu número el número NIP, que li diem nosaltres, tot el seu registre, tot va pel dipòsit policial informàticament, tot queda gravat, però clar, són vies diferents, però que al final el destí és el mateix.
Uh-huh. Una cosa és clar, un delicte contra la salut pública, i una altra és el delicte de consum a carrer, que ja vam explicar.
És una sanció administrativa, una multa, sí, perquè ens entenguem, una multa.
No sé si ens queda alguna cosa més així per repassar.
Bueno, alguna cosa així ràpida. Trucar al 112 si no és res greu, em multaran o tindré algun problema. Això també és una cosa que la gent diu, no? És que no volia trucar perquè si després no és res,
sí.
pues millor trucar. Davant el dubte, millor trucar sí. sempre. De fet, de moltes vegades que, ostres, és que m'ha semblat que he vist, no sé, estic al caixer i m'ha semblat veure, no sé, una persona sospitosa sí. que igual mira la gent, pues trucar. Trucar perquè per nosaltres és important. Si no és res, pues no passa res. Identificarem a la persona i si no fa res, pues marxarem.
Clar, és el que diem a vegades, completem, no?, una peça d'un puzzle clar, que han format d'altres persones i d'altres denúncies.
Exacte.
Potser
bueno,
el que nosaltres hem vist
abans.
Concretament no és... Però tenim aquesta sospita i a la vegada s'han rebut tres avisos de la mateixa descripció.
Exacte.
No?
Davant el dubte, pues trucar. No hi ha cap problema. Quan seria un problema trucar al 112? Pues amb una mala intenció, no? La intenció de col·lapsar el sistema, no? O col·lapsar emergències, o amb una intenció que no sigui correcta. Però
una
si
broma,
és
no?
Una
tot
broma,
això...
Però si penses que està passant alguna cosa, o que pot passar alguna cosa, o veus alguna cosa estranya, doncs millor trucar sempre.
Què és el que hem d'explicar quan truquem al 112, quan volem donar alguna informació a Mossos, a la policia?
Moltes vegades la gent s'emprenya, i també ho entenem. Quan es truca al 112... El 112 fa moltes preguntes.
Sí, perquè clar, tu a vegades truques amb la immediatesa i...
Truques i el que vols és que vingui algú. Ja, però s'ha d'entendre també que el 112 necessita tota la informació. El 112 gestiona serveis sanitaris, gestiona també els bombers, si és necessari, la policia local, els Mossos. Llavors necessita fer preguntes. Sobretot, ubicar-nos on estem. On estem, el que ha passat... Perquè moltes vegades que vingui algú i no diuen ni on estan.
Clar. Es pensa potser que tenim el localitzador del mòbil o el que sigui.
Clar, de fet, abans el 088 funcionava, era el telèfon d'emergències de Mossos.
Sí, sí, sí.
I jo recordo haver assistit trucades i la gent només deia que venga alguien, ja, però has de centrar-te abans de trucar i pensar on estic al carrer tal o al parc tal i està passant això. almenys aquestes dades, i és normal que preguntin, pues està, la persona està ferida, porta armes, clar, no és el mateix una persona clar. Que porta no sé, una pistola a una baralla que només hi ha dues persones i que s'estan empantant, clar. Totes aquestes preguntes són necessàries per activar els serveis que siguin necessaris.
Normalment, però, quan aneu a un avís, teniu aquesta informació?
Si la, s'intenta, no? Clar. De fet, el 112 fa aquestes preguntes per nosaltres tenir tota
si hi ha una arma blanca, si ara que estem veient, no, aquests incidents han passat al costat nostre.
El 112 et demanarà, aviam, el que diu, el que està clar és que, aviam, la gent, moltes vegades són situacions molt tenses, clar, i la gent no hi pensa.
Col·lapses.
Però és important la serenor aquesta d'intentar, sobretot, dir on t'estic, perquè si no comencem per aquí malament, que és el que diu ella. Però, després, moltes vegades, el 112, a part de totes les preguntes, et demana sempre el telèfon. Vale? Et demana el telèfon, de totes maneres, sempre que deu sortir. Bueno, que
sí, també sortiria.
Ha de sortir la pantalla. Però, bueno, et demana el telèfon i, aleshores, quan ens passen l'avís a central de Mossos, perquè és això, deriva a bombers o deriva a qui toqui, quan ens passen l'avís a central de Mossos, moltes vegades, depèn de la informació, Mosso torna a trucar torna immediatament a la persona que ha trucat, mentre està ja anant la patrulla cap allà, eh? Però per agafar més informació o més, una qualitat d'informació més bona.
I aquí, per exemple, us comuniquen el que sigui per ràdio?
Sí, per l'emissora. Sí, per l'emissora. Però sí que és veritat, això que diu l'Agustí és important. Mentre el 112 està fent preguntes, el més probable és que la policia ja està adreçant-se al lloc, perquè el primer és saber on està. Clar. Però sí que és veritat que aquelles preguntes pues, ens activen per saber si necessitem una patrulla, dues patrulles, o necessitem també l'ambulància o els bombers perquè han d'entrar a algun lloc que nosaltres no podem.
Perquè, per exemple, esteu localitzats? Ara, si passa un incident a Plaça la Vila i algú truca, sí. Saben des de comissaria que vosaltres esteu aquí, tot i no ser els agents de patrullatge? Seríeu els primers?
Sí, de fet a les sales surt on estan les patrulles perquè estem localitzats amb els vehicles i emissores.
Sí, les emissores, les emissores, ara l'emissora que portem i el cotxe també.
Agustí, per acabar, com a responsable també de l'oficina de denúncies, quan anem a fer una denúncia, què és el que hem d'aportar clar? Quins documents també podem aportar?
Ui, és una pregunta massa llarga, eh?
És massa llarga. Un altre dia, no?
Sí, perquè això...
Si no, un altre dia, penso en les úniques, però més o menys per tenir-ho clar.
És lo que està clar, o sigui, ja la frase aquesta, de veritat, que diu en castellà, lo breve y bueno, dos veces bueno.
Val.
És que és veritat, eh? Aleshores, hem de tenir clar, o sigui, quan vas a denunciar, o sigui, primer dia, lloc i hora, el que m'ha passat,
sí.
I aleshores, depèn de lo que denunci, és una informació, o sigui, és que és ja t'ho dic, és molt llarga la pregunta, és molt llarga, perquè, clar, si vinc a denunciar, per exemple, per desgràcia, hi ha moltíssimes estafes, doncs, aleshores, vinc a denunciar l'estafa, què necessito, doncs, el meu número de compte, el número de la targeta, igual del que m'han estafat, el tracte bancari...
Doncs, Agustí, mira, la propera sessió, si pots venir, aprofitem i parlem de com funciona també la petició de cita prèvia a l'hora de fer una denúncia, de si ens passa alguna cosa, si podem anar o no sense cita. I parlem una mica de les tipologies dels delictes que es produeixen més al Prat per saber què és el que hem de dur a l'hora d'anar a l'oficina.
Perfecte. Una coseta molt important que acabes de dir. Evidentment, la policia és emergència.
Clar.
O sigui, la cita prèvia no és necessària. Mai.
És que això ara també és veritat que és una de les coses que la gent s'emprenya perquè diuen, ostres, és que no pensava que em robarien el mòbil avui.
Ja.
Evidentment, i per tant està bé poder explicar, o sigui, que la cita prèvia existeix, però
ajuda,
que podem anar
ens
sense.
Ajuda a tots, la cita prèvia ens ajuda a tots a que sigui més àgil i no haguem d'esperar tant la gent, ens ajuda a tots, però evidentment...
Clar.
No és necessària.
Doncs acabem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos i la propera doncs, parlem una mica d'aquesta part de l'oficina de denúncies, que
Perfecte.
També és una finestra oberta a la ciutadania. Que vagi molt bé.
Perfecte, gràcies. Moltes gràcies.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Tret de sortir del calendari de vagues dels docents per exigir millores laborals, els treballadors i treballadores de les escoles bressol públiques, privades i concertades criden avui a l'aturada general per reclamar menys ràtios a les aules de...